Hola, com esteu? Encetem una nova temporada del programa de cine produït a Roda de Barà Ràdio i per a les emissores de la xarxa. Ho fem, com sempre, amb Antonio Barrero. Com estàs? Hola,
hola,
Antonio.
Molt benvingut. Molt bé, gràcies.
Doncs nova temporada del de cine.
Nova temporada.
Fem, si et sembla, un petit resum de què parlem normalment al de cine.
Doncs avui parlarem concretament del Festival de Cinema de Sant Sebastià, del Donostia Cinema al Dia, i a més és que és un tema actual, actualíssim, i a més hi he estat present i per tant puc parlar i explicar de primera mà tot el que he viscut i s'ha viscut allà, perquè és un festival intens, molt intens, i l'he viscut els 10 dies, des de la inauguració fins a la cloenda.
Quina
sort. Per tant, parlarem d'això, de les pel·lícules del Donostia Cinema al Dia.
Molt bé. Habitualment al de cine parlem de festivals, perquè l'Antonio tots els que pot hi va, però també doncs, parlem d'algunes novetats, no? També de directors, de directores, de tot el que fa referència al món del cinema.
Sí, procurem parlar de les estrenes també, i de coses interessants, coses que veig, perquè normalment intento explicar i donar fe i recomanar coses que he vist. I això, de vegades, doncs, hi ha algun homenatge a alguna persona que ens ha deixat o que no ens hagi deixat, que són rellevants dins de la indústria del cinema, procurem també fer algun monogràfic, una mica de tot.
Vinga, doncs, comencem de cine. Doncs vinga, anem fins a Sant Sebastià, no?
Doncs sí, el festival Donostia Cinema al Dia és el més important dels festivals que es celebren a l'estat espanyol i del conjunt de països de parla hispana, així com un dels més veterans i prestigiosos d'Europa. Al costat del Festival de Cannes, la Mostra de Venècia, la Berlinale o el Festival Internacional de Cinema de Carlo Vivari. És l'únic festival de la màxima categoria, la A, del país, i és un dels 7 únics festivals europeus i dels 14 mundials amb aquesta categoria.
Què vol dir, perdona, Antonio, categoria A?
La màxima.
Del nivell, de produccions...
De nivell de produccions, i és on van les estrenes. És a dir, són els festivals que estrenen i els festivals que tenen el major nivell de produccions del que es projecta i del que es veu.
D'acord.
És allà on pots anar a veure què és el que s'està coent en aquells moments, i són pel·lis que la majoria no s'han estrenat encara. Al llarg de la seva història, el Festival de Donostia ha estat escenari d'esdeveniments destacables de dimensió internacional. N'hi ha hagut molts, però per exemple destacaré que es va estrenar la pel·lícula Vertigo i també North by Northwest, que aquí es va titular o es va traduir com Con la muerte en los talones, totes dues d'Alfred Hitchcock. Allà van tenir l'estrena internacional. I també es va estrenar a nivell europeu el primer títol de la saga de Star Wars al 1977. O ara, més recentment, s'ha estrenat mundialment Melinda i Melinda i Rifkin's Festival del Woody Allen.
Déu-n'hi-do, doncs.
Sí, sí, és un festival realment que ho té tot. El certamen va néixer el 21 de setembre de 1953 i enguany ha complert els 71 anys. Durant aquests 71 anys... que són molts i, a més, ininterromputs, el festival ha propiciat el descobriment de nous talents del món del cinema. Per exemple, és el festival on va anar Roman Polanski a l'inici de la seva carrera, quan encara no el coneixia ningú, i és el festival que ha impulsat les carreres de directors com Francis Ford Coppola o Pedro Almodóvar. Alhora, el festival ha gaudit de la presència de multitud d'estrelles internacionals consagrades. En aquest sentit, enguany, les presències de Hollywood han estat més escasses degut a la vaga de guionistes i d'actors i actrius, que sembla ser que en aquests moments ja està en procés de solució, almenys la de guionistes. Doncs bé, fent un resum i agafant dades del mateix festival que les ha publicat, enguany hi ha hagut més de 5.000 persones acreditades, més de 200 pel·lícules programades al llarg de 9 dies i la presència dels equips de gairebé totes elles. I finalment hi han assistit a les sales més de 150.000 espectadors i espectadores que han gaudit de les històries a la pantalla, de les converses, de les trobades, tot això fruit, afortunadament encara, de la intel·ligència humana.
I que per molts anys duri aquesta intel·ligència humana.
Que per molts anys sigui així.
Molt bé.
Molt bé, doncs anem a parlar una mica dels premis. No, n'hi ha molts de premis, hi ha moltes categories, hi ha molts nivells, hi ha molts jurats, però vaig a parlar bàsicament dels premis en tant que siguin pel·lícules que jo hagi vist, perquè evidentment no les he pogut veure totes, però bàsicament parlaré de les que he vist. Doncs bé, el llargmetratge O Corno, La banya, que és una coproducció d'Espanya i Portugal, dirigit per la donostierra Jaione Camborda, s'ha alçat amb la Conxa d'Or d'aquesta 71a edició. És la primera vegada que una pel·lícula dirigida per una dona del país guanya aquest màxim guardó del festival. I és, a més, una pel·lícula rodada en gallec i portuguès, cosa que també la fa una mica més complicat. A més, el jurat oficial ha decidit atorgar la Conxa de Plata a la millor direcció a Zui Peng i a Ping Wenguan per la pel·lícula Xiongxing, que vindria a traduir-se com Un viatge a la primavera, una producció del Taiwan. Mentre que el premi al millor guió ha estat per Maria Alche i Benjamín Naixat per Puan, una coproducció argentina, Itàlia, Alemanya, França i Brasil. Ocorno és una meravellosa road movie, realment molt bonica, intimista, una pel·lícula d'autora, està ambientada l'any 1971 a Galícia i que segueix la difícil situació de Maria, una dona que es veu obligada a abandonar l'illa d'Arousa i creua la frontera portuguesa a través de rutes de contraban. La pel·lícula s'estrenarà a les sales l'11 d'octubre, aquesta setmana. Escoltem el tràiler.
Has hecho muy bien. Pena que no te veras, tío.
María, ¿qué te es una barriga?
¿Preparados? ¿Listos?
¿Qué te pasa?
Nada. ¿Estoy contenta?
No lo parece.
Necesito que m'ajudis.
Si no m'ajudes,
pago el sou.
S'ha dit el teu nom i la policia està de camí d'ella. Tens que marxar, Maria.
Marxar a on?
Pues no sé. Però longe.
Tenc que passar per Portugal.
Tu aquí pots ser un home quiser. Aquilo já não existe. O que existe agora é isto.
Estava pensant, Antonio, què faríem sense bandes sonores.
Sí, és cert.
És que t'ambienta, eh? T'ambienta
i situa moltíssim.
Et fa dinsar-te la pel·lícula, eh?
Doncs bé, és una pel·lícula que, efectivament, mereix de totes aquesta Conxa d'Or i jo la recomano. Si podeu anar-la a veure als cinemes, us la recomano perquè és una pel·lícula de dones, per dones i amb una problemàtica molt propera a les dones. La recomano de totes. Doncs bé, la Conxa de Plata, la millor interpretació protagonista, va recaure ex aequo amb Marcello Subioto i en Tatsuya Fuji pels seus respectius papers a Puan, que ja n'hem parlat, i a Great Absence, pel·lícula japonesa. Alhora que la Conxa de Plata, la millor interpretació de repartiment, va ser per Howick Keucherian, pel seu personatge A un amor, pel·lícula espanyola d'Isabel Coixet. És un actor que potser molt moltíssima gent recordarà per la seva interpretació a La Casa de Paper, la sèrie aquesta que fa uns anys va triomfar. Sí. Era el que ajudava i li feia una mica de coixí a la protagonista. Doncs es van portar el Hobbit Keucherian, aquesta Conxa, la millor interpretació, i a més, a la gala de Cluenda va estar divertidíssim i ocorrent, i va ser el moment més bonic de la gala. Un amor és un drama romàntic basat en la novel·la de Sara Mesa i on la directora recorre tots els sentits de la paraula amor: la desesperació, el malestar, la passió, la por i la redenció. No només Hobbit Keucherian, la protagonista Laia Costa, fan tots dos unes interpretacions excel·lents, i no només ells, també tots i la resta de secundaris, que en són uns quants. La pel·lícula va rebre també el Premi Feroz Cinemaldia a la crítica. La pel·lícula s'estrena fins al novembre, el 10 de novembre concretament, i també és una pel·lícula molt recomanable perquè la Coixet no deixa mai ningú indiferent. Si us sembla, doncs, escoltem també el tràiler.
¡Corre!
¿Ya viste cómo estaba todo? Esto no es una casa
rural, con encanto y gilipolleces de estas que ya te lo dije, ¿te acuerdas?
¿Por qué aquí?
¿Por qué no?
No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las loteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
Digo, soy yo, ¿cómo podría ser otra?
Podrías haber sido otra. Y yo también podría haber sido otro. Tú te crees con derecho a juzgar, pero no tienes ni idea de nada.
Tú no me conoces. Tú no me conoces. No me conoces nada. No me conoces nada. No me conoces nada. ¿En qué piensas cuando estás conmigo?
Bé, dirigida per Isabel Eklöf, la pel·lícula Kalak, una coproducció de Dinamarca, Suècia, Noruega, Finlàndia, Groenlàndia i Països Baixos, déu-n'hi-do, ha aconseguit el premi a la millor fotografia per Nadim Carlsen i el premi especial del jurat perquè, i en paraules del jurat, és una pel·lícula que ens introdueix en un món que ignoràvem, amb unes interpretacions sorprenents i empàtiques i amb una manera de mostrar el país, els seus conflictes i la seva bellesa amagada mitjançant un veritable art cinematogràfic. I això ho dic jo ara, és una pel·lícula, és un al·legat, vaja, molt dur, però molt dur, sobre les conseqüències i els traumes dels abusos sexuals infantils ocorreguts dins de la família. La pel·lícula et deixa corprès, perquè a més està rodada a Groenlàndia, bàsicament, i et deixa corprès per la història que et mostra, com te la mostra, i realment la pel·lícula tota ella mereixeria més premis, i la fotografia és excel·lent de totes, totes. Doncs bé, el jurat oficial que ha lliurat aquests premis ha estat presidit per la cineasta Claire Denis, la directora francesa Claire Denis, i l'ha completat l'actriu Fan Bingbing, la productora Cristina Gallego, la fotògrafa Brigitte Lacombe, el productor Robert Lantos, l'actriu Vicky Luengo i el director Christian Petzold. I recuperat en aquesta edició el Premi Millor Pel·lícula Culinari i Cinema, perquè ha estat unes quantes edicions que no el tenien aquest premi, s'ha atorgat aquest premi enguany a La passió de Dodin Bufan, subtitulat A foc lent, pel·lícula francesa de Trang Anh Hung, és un xinès asiàtic que està afincat a França. És una història d'amor clàssic, i és una història clàssica però bonica, preciosa, i és la història d'amor entre un gourmet cèlebre, interpretat per Benoît Magimel, i la seva cuinera, la Juliette Binoche. És un càlid receptari d'empatia i estima cuinats al forn amb una disciplina creativa bestial. És una pel·lícula molt bonica on tot el que estàs mirant a la pantalla és que tu menjaries, t'entra pels ulls, per tots els sentits, perquè és una cuina preciosa, la història està, diguem, servida al costat i seguint una mica les passes de tota aquesta cuina que es va elaborant durant la pel·lícula. S'estrena el 8 de novembre i també és molt recomanable. Escoltem el tràiler.
Tu connais cette sauce? Tu saurais bien ce qu'il y a dedans?
De l'art fumé, des champignons.
On va voir la crème fraîche?
Le carré de veau, s'il vous plaît.
Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi.
Du persil.
Et aussi du paprika et de la soupe de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie.
Parlez pour vous, je me sens en plein été.
Je vous demande encore, Eugénie, marions-nous.
Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi?
Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide.
Un peu risqué et audacieux.
Je suis si heureuse et reconnaissante.
Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût.
Oui, monsieur.
Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'avez jamais à table avec nous?
Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez.
Eugénie? On ne sait pas de quoi souffre Gilles.
Je me sens parfaitement bien.
Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu.
Molt bé. D'altra banda, el Premi del Públic Ciutat de Donostia, que elegeix el públic de la secció Pèrlec. La secció Pèrlec és aquesta secció en la que passen les pel·lícules que ja han anat a altres festivals i que d'alguna forma ja han tingut estrena. Doncs, Donostia, que té aquesta secció de perles, en les quals també hi ha un premi, que és el Premi del Públic. Només el públic pot votar aquestes pel·lícules de la secció Pèrlec, no pas les de la selecció oficial o altres seleccions. Doncs bé, el Premi del Públic de la Ciutat de Donostia ha estat per la pel·lícula La Societat de la Neu, de J. Bayona, que és la pel·lícula que va clausurar el Festival de Venècia, i el Premi del Públic a la millor pel·lícula europea se l'ha emportat Jo Capità, Jo Capitano, pel·lícula italiana, amb què Matteo Garrone va guanyar a Venècia el Lleó de Plata al millor director, i Seide Usar el Premi Marcello Mastroianni a millor intèrpret jove. Finalment, L'Estrella Blava, coproducció d'Espanya-Argentina, és un film de Javier Masipe inclòs a nous directors i que ha aconseguit el Premi TCM de la Joventut. Hi ha també una secció de nous directors i L'Estrella Blava és la que es va emportar el premi. Tant L'Estrella Blava com Jo Capità són pel·lis també molt boniques. La de La Societat de la Neu no l'he vist, però penso recuperar-la al Festival de Sitges.
Molt bé.
Bé, i ara, si us sembla, una mica, faria una mica de rànquing de les pel·lícules que per mi han estat les més interessants, i bueno, per fer un rànquing.
Només perquè... per curiositat, Antoni, quantes n'has vist?
32.
No està malament.
No està malament.
No està malament.
Ha estat una mica, sí, una mica estressant.
Intens.
Entre cometes, però ha estat repartit en 10 dies, vull dir que...
Sí, sí, però Déu-n'hi-do.
32 pel·lícules, sí.
Déu-n'hi-do. Anem al rànquing.
Doncs bé, la primera pel·lícula de la que us vull parlar i que l'he trobat genial, i en aquest cas no sé si m'atreviria a recomanar-la, és Cerrar los ojos, pel·lícula espanyola, una obra essencial, depurada, emotiva i profunda, de Víctor Erice. Víctor Erice és aquest mestre, és aquest geni del cinema que s'ha fet un nom en el món del cinema només amb quatre pel·lícules. Atenció, només amb quatre pel·lícules. El espíritu de la colmena, El sur, El sol del membrillo i aquesta última, Cerrar los ojos. Va rebre el premi Donostia de mans de l'Anna Torrent, l'actriu que ja va sortir a L'espíritu de la colmena i que també surt a la pel·lícula Cerrar los ojos. I bé, va estar encantat, es va emocionar i evidentment és que per mi és un referent. La pel·lícula no és fàcil, és un cant al cinema com a identitat, d'alguna forma està parlant d'ell, és a dir, una mica, no és autobiogràfica, però sí que està parlant del cinema, del món del cinema i tot el que el cinema pot canviar la vida. És identitat i és memòria. El José Coronado, que és el prota, està genial, està de fàbula, i la pel·lícula ja està a les sales en aquests moments, però dura gairebé 3 hores.
Caram!
Sí, la pel·lícula és molt llarga.
I es fa llarga, no? Suposo.
No? Si no ets cinèfil, hi arriba un moment que dius, què està passant aquí? La pel·lícula agafa molt més cos a l'última part, quan diríem que entra una mica amb el tema del thriller. És que no es pot desvetllar res, la pel·lícula.
No, però el tràiler sí que el podem escoltar, no?
Sí, escoltem el tràiler, que potser algú es farà la idea.
Max! Arranca.
Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película.
Sigue.
Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó Dios y ayuda encontrarle hasta que supimos que ya no vivía en Madrid.
Yo escribí el papel pensando en Julio.
Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Leí que en el último viaje que hizo en coche alguien le vio y que iba acompañado.
Me quedé sin mi mejor amigo, pero también sin película.
Algunos pensaron que a Julio le dio un pronto, una especie de ataque.
Desaparecer. La idea de cambiar de identidad, de rehacer la vida en otro sitio.
Bé, faig un parèntesi ara per explicar que això, Víctor Erice va rebre el Premi Donostia, però que el Premi Honorífic estava programat que se li donés, que el rebés al Javier Bardem. Però degut a aquesta vaga d'actors i guionistes, bueno, no va poder assistir perquè, evidentment, Bardem forma part d'aquest Star System de Hollywood i suposo que això deu estar dins del sindicat i d'alguna forma li van, entre cometes, recomanar que no anés a recollir el premi i no només això, sinó que no es van poder emetre imatges de res. S'ha paraulat amb el festival i ell, segons ha dit la premsa, que el recollirà l'any vinent si no passa res. O sigui que l'any vinent hi haurà dos premis.
Dos premis honorífics, d'acord.
Bé, la segona pel·lícula que vull recomanar és una pel·lícula francesa que ja va rebre el premi al festival de... Aquesta és una perla. Va rebre el premi al festival de Cannes. És Anatomia d'une chute, Anatomia d'una caiguda, pel·lícula francesa de Justine Triet, on la directora fa una dissecció, un tall de dalt a baix molt acurat, molt, molt precís, d'una relació matrimonial. I ho fa a través del judici que se li fa a l'esposa perquè el marit ha caigut i ha tingut una caiguda mortal des de dalt del xalet i ha mort. Llavors hi ha el judici, perquè ella està imputada, i a través d'aquest judici vas descobrint què passa en aquest matrimoni.
Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sorti de la maison, c'est ça?
En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait...
Ah oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas.
Enfin, je sais ce que j'ai entendu.
So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death.
Stop! I did not kill him.
That's not the point.
Il parle de tromperie.
I was honest about it.
Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompé, pourquoi? Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux?
Non, I don't know.
Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement.
Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller.
Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux?
Non.
Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre?
That's not true.
Vous aviez déjà frappé votre mari?
Non.
Non, jamais? C'est bien ce qui s'est passé.
You're violent!
T'as pas pu les entendre s'ils parlaient calmement?
J'ai confondu.
T'as confondu.
I'm innocent, you know that, right?
Bé, i en tercer lloc, una de les pel·lis que també m'ha deixat bastant bocabadat és My December, que el subtítol seria Secrets d'un escàndol. Pel·lícula americana de Todd Haynes, que és una reflexió embriagadora sobre la identitat i l'autenticitat. Les actrius Natalie Portman i Julianne Moore estan increïbles, és el seu primer projecte juntes com a actrius, i hi ha entre elles una sinergia increïble, i a més una relació que en principi és d'amor, però que en el fons és una altra cosa. Mm-hmm. La pel·lícula és molt interessant i també és recomanable. No sé quan arribarà, però aquesta suposo que sí que arribarà tard o d'hora a les sales aquí al nostre país.
Molt bé.
Després voldria també parlar d'una pel·lícula també francesa. El cinema francès en general tinc tendència, m'agrada, i les pel·lis que he triat, de fet, cap m'ha decebut. La següent seria Le Successeur, el successor, pel·lícula de Xavier Legrand, que és un film que amb una pulcritud formal terrible, és molt pulcra, molt ben feta, i té una foscor de thriller, ens sorprèn amb un protagonista que es va enfonsant, va baixant a l'infern, pràcticament, mentre està fugint de la mirada de l'amic, del seu pare, de la veïna, i la pel·lícula comença amb una història, dirigeix una revista i una empresa de moda, i entra en un terreny que ni te l'imagines i acaba d'una forma increïble. Molt recomanable, és un thriller que té tot el ganxo per tenir-te enganxat a la butaca de principi a final. Després també una pel·lícula interessant és Pedaggio, que vol dir peatge, pel·lícula brasilera de Carolina Markovic. És un drama realista, aspre i sofisticat que explica l'amor d'una mare envers el seu fill i que aquest amor el guia perquè el vol ajudar. Evidentment és una relació d'amor, el fill és un odi que té cap a la mare terrible perquè ell només veu control. I la mare el vol guiar perquè bueno, el vol fer canviar d'idees i de situació i de personalitat en molts sentits, perquè s'està deixant aconsellar per una mà que és equivocada. El fill tot això ho pateix i al final, afortunadament, hi ha una solució lògica que no podia ser cap altra. Pedaggio, del... pel·lícula brasilera. Aquesta no sé si arribarà, però també és molt interessant i el cinema en general llatinoamericà té peces interessantíssimes. Després, una altra pel·lícula també que em va agradar molt és Ex-Husbands, Ex-Marits, pel·lícula americana de Noah Pritchard. És una comèdia, costa trobar comèdies, aquesta és una comèdia, és simpàtica i parla de tres generacions familiars d'homes, l'avi, el pare i el fill, i els fills, que tots estan units per una situació concreta que és la mateixa, que és que les seves dones els abandonen a tots. I, evidentment, et preguntes per què, què passa aquí, no? I està explicat amb una gràcia increïble i és molt divertida. Ex-Marits. Després també voldria comentar la pel·lícula Dance First, Primer Balla, penso que és la traducció, pel·lícula del Regne Unit, de James Marsh. És la pel·lícula que va cloure el festival. Aquesta, no sé si estava en la selecció oficial, però no anava a competició. I és una pel·lícula interessantíssima, de cinc parts, les quatre primeres parts són en blanc i negre i l'última part és en color. Tot i així, la llum que té la pel·lícula en blanc i negre és molt més meravellosa, molt més bonica encara que la del color. La pel·lícula documenta la vida de l'escriptor irlandès Samuel Beckett i ho fa des dels inicis, quan era un jove idealista lluitador de la resistència i al costat de la resistència francesa, fins que va arribar al seu ascens literari i al posterior Premi Nobel de Literatura el 1969. I veus molt bé tot aquest món interior d'anarquia, de no entendre el món, de tenir una visió molt concreta i que està molt bé representat amb un actor, Gabriel Byrne, que està increïble. Després, la següent, que és una altra que m'ha deixat també bocabadat, és una pel·lícula australiana, es diu The New Boy, el nen nou.
The New Boy, sí.
Sí, és un nen orfe aborigen de 9 anys que arriba durant la nit a un remot monestir dirigit per una monja renegada. És una reflexió original i commovedora sobre la batalla per salvar ànimes per part d'aquesta monja i monges que hi ha allà en aquest convent. Després, El noi i la garça, la pel·lícula d'inauguració del Japó, una pel·lícula d'animació interessantíssima de Hayao Miyazaki, que és una fantasia sobre la vida, la mort, el dolor i la maduresa personal. I finalment, acabaria amb... No és que no sigui l'última, però és, una, potser, és més específica. Una pel·lícula que es diu Fingernails, Ungles, la pel·lícula americana de Christos Nicou, que és una sàtira psicològica, romàntica, amb una mica de ciència-ficció que explora la soledat i el desig de manera desenfadada. Fins aquí. Si et sembla, i podem escoltar per acabar la música de la peça última de la pel·lícula d'Isabel Coixet, m'encantaria perquè em va agradar moltíssim.
Doncs vinga, amb ella ens acomiadem.
Molt bé.
Gràcies, Antonio.
Vinga.